Una setmana més estem aquí als migdies de Cope Menorca per presentar-los un nou programa del Mirall de l'Església. I com cada setmana estem amb tots vostès en Marc Florit, na Neus Pons, na Sònia Febré, en Toni Fullana i en es control, en Toni Barbé.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els presenta setmanalment amb una gran varietat de continguts tot el que viu la nostra Església menorquina.
A l'entrevista podrem escoltar a una religiosa de la Consolació que ens aproximarà a la vida consagrada.
I com sempre, podran estar al dia de tot el que ha passat i tenim programat el que passarà a la nostra diòcesi.
Començant, millor, amb l'Evangeli d'aquest diumenge que és segons Sant Lluc.
En aquell temps, Jesús, a la sinagoga de Natzaret, començà així la seva explicació. Això que avui sentiu contar de mi és el compliment d'aquestes paraules de l'Escriptura. Tothom ho comentava estranyant-se que sortissin dels seus llavis aquestes paraules de gràcia. Deien, no és el fill de Josep aquest? Jesús els digué, de segur que en retraureu aquella dita, metge, cura't a tu mateix. Han sentit dir allò que has fet a Cafarnaún. Fes-ho també aquí, en el poble dels teus pares. Però ell afegí, vos ho dic en tota veritat, no hi ha cap profeta que sigui ben rebut en el seu país natal. En temps d'Elies, quan el cel, durant 3 anys i 6 mesos, no s'obrí per donar pluja i una gran fam s'apoderà de tot el país, ben segur que hi havia moltes viudes a Israel, però Elies no va ser enviat a cap d'elles, sinó a una viuda de Sarepta de Sidó. I en temps del profeta Eliseu també hi havia molt de leprosos a Israel, però cap d'ells no va ser purificat del seu mal, sinó Naaman, un leprós de Síria. En sentir això, tots els qui eren a la sinagoga, indignats, es posaren drets, el tragueren del poble i el dugueren cap a un precipici de la muntanya on hi havia el poble per tirar-lo a baix. Però ell se n'anà passant entremig d'ells.
En aquest evangeli, veiem com els conciutadans de Jesús s'escandalitzen que aquell que coneixien tant fos el fill de Déu esperat. Potser a nosaltres ens passa també com els natzarens. Esperam que Déu es manifesti de maneres grandioses i menyspream tantes petites carícies que ens fa el Senyor des de la proximitat, des de les realitats més quotidianes, des de les paraules, somriures, serveis i acompanyaments que ens fan tantes persones concretes en la nostra vida. Recordem que a Mateu 25 es recordava la importància de cada got d'aigua. Cada visita feta involucrava el mateix Jesús. També a nosaltres, Jesús mateix ens visita, ens acull, ens ajuda, ens serveix a través del somriure, la cura i el servei humil que ens fan els nostres germans i germanes en el dia a dia. I si avui em sent convidat a veure les carícies i la cura del Senyor amb nosaltres, amb mi, a través de tantes coses aparentment sense importància i quotidianes, que el Senyor, doncs, ens ajudi avui a viure com ens ha somiat des de sempre, com l'amor és qui ha d'impulsar les meves passes, i com el mateix Senyor té cura de mi a través de tants gestos aparents, petits i senzills.
A continuació els hi explicam tota la informació del que ha passat aquests dies aquí a Menorca.
En primer lloc, en Diego Dubón ens ofereix els detalls de la pregària ecumènica que es va celebrar fa uns dies al castell.
El passat dissabte 22 de gener, i en el context de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, les diferents confessions cristianes presents a Menorca van celebrar una pregària ecumènica a l'església de Santa Margarida del Castell. El lema d'aquest any, de l'octavari que ha estat escollit pels cristians de Beirut, al Líban, és de l'Evangeli segons Sant Mateu. Hem vist una estrella a Orient i hem vingut a adorar-lo. Per aquest motiu, l'ambientació de la pregària es va fer amb una tela de color blau fosc amb estrelles. Després de l'homilia del bisbe Francesc, que es va dirigir als assistents en castellà i en anglès, van escoltar el cant meditatiu de Tese titulat Tu ya moris ignem accende. Tot seguit, van recitar el Pare Nostre i van rebre la benedicció final del bisbe. Des del Secretariat d'Ecumenisme, agraeixen a totes les persones que van participar a la pregària ecumènica i molt especialment al bisbe Francesc per la seva presència i el prever anglicà Paul, que amb gran dedicació va preparar la celebració. També en recorden la necessitat de seguir caminant junts dia a dia per fer possible la unitat dels cristians.
Seguim ara amb la informació de la primera visita del bisbe Francesc Conesa a Solsona. Ens informa Navero Moll.
Monsenyor Francesc Conesa ha visitat la diòcesi de Solsona per primera vegada des del seu nomenament, que va tenir lloc el passat dia 3 de gener. Va arribar dijous 20 de gener al vespre, procedent de Menorca, i es va dirigir al seminari de Solsona. Divendres, el bisbe Francesc va realitzar diferents visites per conèixer la diòcesi. Al matí va visitar la cúria diocesana i va presidir la reunió del Col·legi de Consultors, on va ser informat d'alguns temes i va poder parlar sobre algunes qüestions de cara a la seva propera presa de possessió com a bisbe de Solsona, que serà dia 12 de març a les 12 del migdia. D'altra banda, al capvespre, va visitar la catedral de Solsona i va celebrar missa al seminari, amb tots els capellans residents amb els quals va sopar i va poder conversar. També va visitar la Mare de Déu del Claustre i el Santuari del Miracle, patrona del bisbat de Solsona.
Per acabar, en la veu d'en Sebastià Faltavull, escoltam la informació del concurs vocacional que està dirigit als joves.
Un any més, el Secretariat Diocesà de Vocacions organitza el concurs de cartells, amb el desig d'aprofundir en la necessitat de viure disponibles a Déu i als altres. Aquesta activitat va dirigida a tots els al·lots i al·lotes d'entre 12 i 16 anys, i el lema d'enguany és «Fa falta algú que digui jo». Els joves participants han de preparar un cartell o un vídeo inspirant-se en la cançó «Alguien que diga yo», del cantant Unai Quirós, com el moment que vivim actualment. El cartell ha de constar d'una imatge fotogràfica i una frase o joc de paraules relacionat amb el lema del concurs. I si es prepara un vídeo, ha de ser de creació pròpia i un màxim d'un minut i mig. Els treballs s'han d'enviar al correu electrònic vocacions@bisbatdemenorca.org indicant les següents dades: nom, llinatges, DNI i data de naixement. La data màxima per enviar els cartells o vídeos és dia 4 de març, i la dotació del premi és de 100 euros en material informàtic. Per a més informació, podeu consultar la pàgina web del Bisbat de Menorca.
El Secretariat de Vocacions, en la convocatòria del concurs de cartells, parla d'aquesta cançó d'Unai Quirós, Alguien que diga yo.
Conéctate a la red de Jesucristo que te pone al servicio de la humanidad. El mundo necesita alguien que diga yo. El mundo necesita un poco más de amor. Urgen respuestas con valor a la llamada del Señor. Somos protagonistas de un mundo mejor.
A continuació escoltarà l'entrevista que han fet a Maria Vitòria, germana de la Consolació de Ciutadella.
Con motivo de la Jornada de la Vida Consagrada, que celebraremos el próximo 2 de febrero, hoy tenemos el placer de entrevistar a María Victoria Aymerich Martínez, hermana de la Consolación de Ciutadella. Buenos días, María Victoria, y bienvenida.
Buenos días, Sonia.
Para empezar, queríamos preguntarle qué tal está viviendo sus primeros meses en Menorca.
Pues muy bien, esta es una tierra acogedora, llevo poco tiempo y me estoy adaptando. A lo que más me estoy adaptando, yo soy valenciana y hablo valenciano, pero he hablado tantas pocas veces en mi vida que ahora el menorquí me resulta difícil. Pero bueno, entiendo casi todo. Y bueno, salvo este escollo de la lengua, lo demás fenomenal. Espero que cuando venga la primavera, pues esta tierra que tiene tanta riqueza paisajística, pues me produzca el placer que produce a tanta gente que viene a Menorca.
Claro que sí. Y como hemos comentado, ¿no?, la Jornada de la Vida Consagrada se celebra de aquí poquito, el 2 de febrero. Sabemos, ¿no?, que es una jornada que se celebra de forma anual y este año tiene por lema Caminando Juntos. Le queríamos preguntar, hermana, ¿cómo celebran la Jornada de la Vida Consagrada? ¿Qué nos contaría?
Bueno, la Jornada de la Vida Religiosa es muy significativa para todos los consagrados porque sabemos que estamos recordando cuando la Sagrada Familia llevaron a Jesús al templo. Y entonces había dos ancianos, Simeón y Ana, y Simeón había estado toda su vida esperando la consolación de Israel. Y entonces aparece, y es precioso cuando dice: ya puedo descansar en paz porque mis ojos han visto al Salvador, ¿no? Entonces, nosotros, como consagrados, pues de alguna manera hemos intuido esa salvación de Dios, esa consolación de Dios, y por eso celebramos esta fiesta. ¿Cómo la celebramos? Pues eso, destacando en la liturgia lo que la liturgia ese día nos da. Y también, pues, en comunidad, pues, juntas, nos alegramos de esta pertenencia exclusiva al Señor, pues, nuestros deseos de servir a los demás a través de haber conocido al Señor.
¿Y qué valores son los que caracterizan la vida consagrada?
Bueno, aquí habría mucho que explicar, ¿no? Pienso que hay un valor fundamental, que es el que rige todos los demás, ¿no? La vida consagrada es una opción fundamental por Cristo y hace que en nuestra vida Cristo sea el centro de todo, ¿no? Y de ahí surge todo lo demás, ¿no? De todas maneras, pues procuramos en esta visión cristológica de la vida, pues estar abiertas al Espíritu, seguir sus indicaciones. Y hay una cosa muy importante también como valor de la vida religiosa, es que vivimos en fraternidad. O sea, no somos seres individuales, sino que participamos de un carisma a través de nuestros fundadores. Nuestros fundadores, pues, recibieron ese don del Espíritu Santo, y a través de ese don del Espíritu Santo que nosotros hemos heredado, pues entonces, pues queremos, en definitiva, el amor de Dios es amor a los hermanos. Y entonces, pues, si nuestra vida es Cristo y Cristo, lo más importante para él fue el anuncio del reino, pues también nosotros anunciamos el reino y también, pues, tratamos de testificar a los hermanos esa resurrección de Cristo, ¿no? Bueno, el querigma que se llama, ¿no?
Y a veces puede que exista cierto desconocimiento de las importantes labores sociales, caritativas, humanas, que caracterizan a la vida consagrada. Le queríamos preguntar ahora, hermana María Victoria, ¿cuál es la tarea de las personas consagradas en la Iglesia y en la sociedad? Porque sabemos que son muchas.
Bueno, el catecismo habla de las obras de misericordia, ¿no? Y esas obras de la misericordia, dar de comer al hambriento, de visitar al enfermo, enterrar a los muertos. Bueno, de alguna manera estas obras de misericordia, que son como la síntesis evangélica, pues es lo que tratamos de vivir los consagrados, pues en distintos campos, en muchos campos, ¿no? El campo de la educación, pues sería el enseñar al que no sabe, el campo de la sanidad, visitar a los enfermos. Y bueno, pues no sé, la dimensión social, la dimensión del anuncio del Evangelio, pues cuántos misioneros hay en tantas partes del mundo, ¿no? Muchísimos. Y bueno, pues esta es la misión, pues llevar eso, el id y enseñad a todas las gentes y bautizadlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues esta es la misión.
Así es, una misión muy importante. ¿Y qué destacaría de su experiencia a lo largo de su vida consagrada?
Pues qué destacaría, ¿sí? Bueno, pues una riqueza enorme, ¿no? Hay como dos planos en la vida que son uno. El primer plano es que uno percibe la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios. El siempre fiel es Él, ¿no? Y bueno, pues esa presencia de Dios en tu vida pues hace que vivas los consejos evangélicos, que eso sería la diferencia, un poquito de diferencia entre la vida cristiana a secas, por decirlo de alguna manera, y la vida consagrada, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé cómo explicarlo. Esa es la fidelidad de Dios. Y con respecto a los hermanos y con respecto al tal, la satisfacción y el gozo enorme de poder contribuir de alguna manera pues a consolar a la gente, ¿no? Eso es lo que yo he vivido mucho, ¿no? Yo me he dedicado a la enseñanza casi 40 años.
Muchos años.
Y en esos años de dedicarme a la enseñanza, pues has podido transmitir no conocimientos. Yo creo que la intención fundamental es transmitir valores, ¿no? Y una concepción de la vida y un sentido de la vida. Y eso es pues lo que me ha dado mucha satisfacción. Y también después el que he visto muchos ambientes, me conozco muchos ambientes porque los traslados, que vas por obediencia a donde te mandan,
claro.
Pues eso que hace que encuentres personas distintas, situaciones distintas. Y después como labor también social, pues te das cuenta de que has podido ayudar a muchos, ¿no? Que les has dado, pero yo creo que siempre decimos lo mismo, cuando uno da, recibe más que lo que da.
Y ya para ir finalizando, sabemos, ¿no?, que estos meses la Iglesia Católica está celebrando la fase diocesana del Sínodo de los Obispos. Le queríamos preguntar, María Victoria, si las comunidades de vida consagrada aquí en Menorca también están realizando alguna aportación en la consulta del Sínodo.
Si nada más salió esto del Sínodo, pues buscamos en comunidad cómo podríamos contribuir y nos distribuimos. Y entonces, otra hermana y yo vamos a los salesianos, también son religiosos, y con ellos, yo siempre digo nuestros hermanos salesianos, pues con ellos y con el consejo de María Auxiliadora, pues nos hemos estado reuniendo y pues hablando sobre la Iglesia y sus problemáticas, sus logros, no sé, en un clima muy bueno, muy bueno. Y después otra hermana pues ha estado en la parroquia de San Esteve, también en estas reuniones del sínodo. Yo creo que esto nos enriquece mucho el tener contacto con otras personas. Uh-huh. Y pues no sé, escuchar, porque yo creo que son unas reuniones de escuchar, de aportar, pero también de escuchar y escuchar mucho. Entonces, pues ya lo ves, la vida consagrada, pues estamos unidos aquí, Consolación y Salesianos, en muy buen ambiente y muy buena armonía.
Pues muchas gracias, hermana María Victoria, por compartir este rato con todos nosotros y también por compartirnos su testimonio de vida consagrada.
Nada, pues me despido. Yo también doy las gracias de esta oportunidad de poder decir lo que pienso. Y bueno, gracias Sonia por haberme propiciado esta entrevista.
Gracias a usted. Buenos días.
Seguim ara escoltant una altra cançó del músic Unai Quirós. Da tu nota por la paz.
El 31 de gener celebraran la festa de Sant Joan Bosco. Avui els hi volem explicar el més característic de la seva vida.
Joan Bosco va néixer el 16 d'agost de 1815 a Becchi, Itàlia. La seva mare, Margherita Occhiera, va enviudar quan ell tenia sols 2 anys. El 5 de juny de 1841, Joan Bosco va ser ordenat capellà. Amb alegria i admirable pedagogia va realitzar el seu ministeri, educant joves pobres i obrers en col·legis i tallers de formació professional. Per a l'educació dels joves, el 1859, Sant Joan Bosco va fundar la Societat de Sant Francesc de Sales i el 1872, amb l'ajut de la religiosa Maria Mazzarello, va fundar l'Institut de Filles de Maria Auxiliadora. Joan Bosco va ser un admirable signe vivent de l'amor de Déu vers els joves, sobretot immigrants, que vivien dificultats en aquell temps de l'era industrial. Don Bosco va morir el 31 de gener del 1888, a l'edat de 72 anys, a la ciutat de Torí, Itàlia. En l'actualitat, Sant Joan Bosco segueix sent tot un referent per als cristians i per al món educatiu. Ho veiem també a Menorca, a Ciutadella de Menorca. El 15 d'agost de 1889 es va beneir el primer santuari dedicat a Maria Auxiliadora a Espanya i el 1904 es va fundar el Col·legi Salesià de Ciutadella, Calós.
I ara els oferim tots els detalls de les activitats que es duran a terme cap propers dies aquí a la nostra diòcesi. Reunió del Consell de Pastoral Diocesà.
Aquesta reunió serà demà, dissabte 29 de gener, a les 10:30 hores al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
Jornada de formació de les confraries.
Aquesta jornada de formació també serà demà a les 11 hores al Santuari de la Mare de Déu del Toro, a càrrec del prevere Antonio José Mellet, sota el títol Làpida Popular, oportunitat per a l'evangelització.
Presa de possessió del bisbe Francesc a Solsona.
La diòcesi de Menorca organitza un viatge d'anada i tornada a Solsona el dia 12 de març per tal d'acompanyar Monsenyor Francesc Conesa a la seva presa de possessió. Les persones interessades es poden dirigir al bisbat telefonant al 971 38 03 43.
Jornada de vida consagrada.
Dimecres 2 de febrer, l'Església celebra la Jornada de la Vida Consagrada sota el títol Caminant Junts.
Celebració de la Presentació del Senyor.
Dimecres 2 de febrer, celebració diocesana dels Sant Patrons de Vida Creixent a les 17 hores a la Catedral de Menorca.
Festa de Sant Blai.
Dijous 3 de febrer, a les 18:30 hores, Festa de Sant Blai, amb una celebració de l'Eucaristia i benedicció dels aliments a la parròquia de Sant Francesc de Mó.
Jornada de la Fraternitat Humana.
Divendres 4 de febrer es celebrarà aquesta jornada per a promoure la tolerància, l'enteniment i el diàleg cultural i interreligiós.
Formació d'agents de pastoral.
Aquestes jornades de formació tindran lloc els dies 5 i 6 de febrer a Sant Joan de Missa, a càrrec del jesuïta Carlos Gómez Vircedà, sota el títol Els joves, la fe i l'Església, oportunitats i reptes pastorals.
Presentació del cançoner Escolta Ferreries.
El cançoner Escolta serà presentat el proper dissabte 5 de febrer a les 17 hores a la plaça Espanya de Ferreries, amb un concert, cançons i danses.
Pregària contemplativa a Santa Clara.
Dissabte 5 de febrer, pregària contemplativa a les 18 hores al monestir de Santa Clara.
Després d'aquesta llarga agenda, ja els hi han dit tot per aquesta setmana.
Només mos queda desitjar-los un bon cap de setmana.
I esperam que divendres que ve tornin a estar de nou en aquesta sintonia de COPE Menorca.
Fins la setmana que ve, si Déu vol. Adeu.